Volem parlar d'addiccions comportamentals, és a dir, aquelles que no necessiten d'una substància, com per exemple la ludopatia, l'addicció al joc. De fet, aquesta patologia ha augmentat a Espanya i a les Balears en els últims anys, i en especial entre els joves. Parlam tot seguit d'aquestes preocupants dades amb Olga Olivella, és responsable de Projecte Home a les Illes Balears. Hola, molt bon dia, Olga.
Hola, bon dia, què tal?
Des de quan noteu aquest increment d'usuaris amb problemes amb el joc?
Bueno, nosaltres des de l'any 2017, una miqueta abans, ja vàrem detectar un augment de la incidència d'aquesta problemàtica, per la qual vàrem obrir un dispositiu terapèutic a la illa de Mallorca, dedicat a joves entre 15 i 24 anys, que mostraven una addicció o un ús problemàtic bàsicament a les tecnologies digitals, en concret videojocs i joc online, o el que serien les apostes online, no? Des de llavors hem atès prop d'un centenar de famílies i usuaris i, bueno, pues, arrel de desconfinament sí que s'ha notat un augment de demanda, no vol dir que, és a dir, jo crec que ara ha sortit una miqueta tota aquesta situació que ja s'estava gestant anteriorment, però arrel del desconfinament, evidentment, hi ha hagut molta més necessitat de cobrir el temps d'oci, han augmentat els dispositius a les llars, i bueno, tot això ha fet que sobresortís una problemàtica que estava latent, però que possiblement ara en aquest moment sigui més evident.
Bé, hem parlat no només de ludopatia, sinó també d'addicció al joc. Això té un nom també, ja?
Bueno, bàsicament, dins el que parlem d'addicció al joc, incluiríem l'addicció al videojoc, que està contemplada des de l'any 2018, l'OMS, en la seva classificació de malalties, que s'anomena CIE, ja està inclosa com una addicció, addicció al videojoc, baix els mateixos paràmetres que qualsevol altra addicció. I llavors tindríem també dins el que és l'addicció al joc, l'addicció al joc online, al joc d'atzar que habitualment abans se podia fer també de forma presencial, ara també se pot fer, però ara té una facilitat encara més la seva pràctica a través d'internet, a la qual hi accedeix molta gent jove, clar.
Clar. Pel que fa a l'addicció als videojocs, sí. Expliqui'm-nos un poc, quin seria un quadre típic? Ho dic per començar a familiaritzar-nos amb aquesta realitat.
Quadre típic te refereixes a senyals o indicadors?
Un perfil, un cas que us arribi, diguem-ne, habitualment al Projecte Home.
Sí, exacte. Bueno, doncs, generalment, en el cas de videojocs, estan parlant més del lot que del lotes, no? De gènere masculí. Entre les demandes moltes vegades molt venen a partir dels 9 anys, inclús, la preocupació per part dels pares que veuen un ús abusiu. No és habitual en edats tan tempranes, no? Però sí que a partir dels 14-15 ja veiem una incidència molt més alta. Normalment són atlots que no només juguen moltíssimes hores, és a dir, el factor temps no és l'únic indicador, sinó que moltes vegades la família el que detecta és un clar aïllament social, que l'aïllament social en moltes ocasions pot ser tant causa d'aquesta addicció com conseqüència de la mateixa. Hi ha un empitjorament acadèmic, és evident, sobretot l'any passat, que molts atlots i atlotes van tenir que fer la formació online degut a la situació sanitària que vàrem tenir. També una de les característiques és que perden molt la noció del temps, no? És a dir, dediquen molt de temps en aquest joc, cada vegada va augmentant més el temps dedicat a ell, en la qual deixen de fer activitats que habitualment feien, no? I normalment, o de forma molt habitual, solen ser jugadors de videojocs en els que juguen amb altres jugadors online, no? Ja. Que aquest tipus de jocs reuneixen unes característiques que els fa encara més difícil el poder aturar el joc quan és necessari, no? Quan, per exemple, els pares o la mare els diu que han de parar per anar a sopar, els és molt complicat poder aturar. I aquí moltes vegades inclús se poden produir aquests explosions d'ira, en alguns casos ja una miqueta més greus, quan se'ls talla la possibilitat de seguir jugant. Aquest seria un cas bastant freqüent.
Clar, aquí veiem uns, diguem-ne, uns símptomes o diguem-ne, unes pistes clares per l'entorn, per detectar que hi ha aquest comportament que pot acabar sent addictiu en relació al videojoc, no? El que apuntava, no? De moltes hores dedicades al videojoc, un aïllament social, exclusió d'altres activitats alternatives a part del videojoc. Quan parlem de moltes hores, quins casos ens heu pogut registrar?
Bueno, hem pogut registrar casos en els que poden estar 20 hores seguides, és a dir, deixen de dormir, se connecten a la millor partida a les 11 i poden estar fins l'endemà de matí jugant d'una manera continuada, en tot el que suposa, no?, de deixar certs hàbits, de falta de son, de mala alimentació, etc.
Clar, clar. Déu-n'hi-do. I clar, com s'aborda aquesta situació? Diguem-ne, la persona que pateix aquesta situació i que a més sol ser persona d'un perfil molt jove, adolescent o preadolescent, diguem-ne, ho posa fàcil? Quan vull dir ho posa fàcil, vull dir perquè, clar, històricament, parlar d'una addicció, suposam, a una substància com l'alcohol o la cocaïna, potser és més fàcil que el propi addicte se n'adoni de la situació que viu, perquè hem tingut molts i molts precedents, però potser en aquest cas això es dona menys, no?
Efectivament, sí. És molt complicat que en aquestes edats tinguin consciència de problema. No tant perquè estigui generalitzat, perquè és veritat que moltes aquestes persones diuen és que tots els meus companys juguen. Clar. És cert, els videojocs és una pràctica molt generalitzada entre els adolescents actuals. El que passa que no tots juguen amb aquest patró que vos comentava de patologia o addictiu, no? I és cert que, en general, qualsevol persona que té una addicció, en un principi no té consciència de que li està passant res. Generalment també arriben amb una actitud de rebuig, a rebre l'atenció, no?, de que els seus pares exigeren, i clar, una de les primeres feines que hem de fer és treballar a nivell de motivació, i sobretot nosaltres treballem conjuntament amb la família, és imprescindible. I llavors l'abordatge que fem és comptant sempre amb la família.
Clar, i després aquella persona, ara entrarem com es fa el procés de terapèutic o per guarir-lo, no? Però aquesta persona, un cop ha deixat el videojoc, li passa com un alcohòlic que mai més podrà tastar una copa de cava ni que sigui el dia de Nadal per brindar? Li passarà el mateix amb aquesta persona que ha set addicte al videojoc, mai més podrà tornar a jugar?
Bueno, és evident que quan una persona ha tingut una addicció, sí que podríem dir que la té per vida, que és vulnerable a qualsevol tipus de situació que pugui desencadenar una caiguda, una recaiguda que nosaltres deim, no? En el cas de les tecnologies, nosaltres treballem sobretot per fer, bueno, evidentment, abordar l'addicció, no?, i sobretot tot el que pugui duen aquesta addicció. Tenim en compte que moltes vegades qualsevol addicció, tant amb substàncies com sense, en moltes ocasions suposa una mala gestió d'emocions, com puguin ser frustració, ràbia, tristesa, evadir-se una situació, etc. És a dir, tot això és un aspecte que s'atreballa en totes les addiccions. En el cas de les tecnologies, també l'objectiu és reeducar. Reeducar perquè està clar que les pantalles, les tecnologies han vengut per quedar-se, és a dir, formen part de la nostra vida, no? En el cas de videojocs, possiblement si és una situació molt addictiva, sí que el més aconsellable seria que utilitzar les pantalles amb un altre tipus de dispositius o programes, no? Però l'objectiu és que ells sàpiguen, puguin reprendre aquest control, saber gestionar aquest ús d'aquestes tecnologies. En un principi, segons el cas, apartant dràsticament aquesta exposició a les tecnologies i, segons el cas, la maduració de les pilotes, que depèn de molts factors, no? Després començam a treballar el tornar a reprendre aquesta activitat d'una forma molt controlada. Per això és molt important la participació de la família.
I bé, la teràpia en si, com s'aborda? Quin és el recorregut que fa aquella persona que té un problema d'addicció amb els videojocs?
Bueno, normalment els que acudeixen a els que fan les demandes sempre són les famílies, una miqueta per lo que te comentava, amb els indicadors que mencionava abans, no? És a dir, que moltes vegades els pares ja veuen que hi ha un ús bastant ampli d'aquestes tecnologies, però hi ha situacions en les quals veuen que això ja és insostenible, no? Quan augmenta aquesta conflictivitat a casa, etc. Llavors, el que fan és demanen unes sessions de diagnòstic, de consulta, i nosaltres, en funció de tipus de joc i certes característiques diagnòstiques, doncs ja fem un abordatge no més familiar, perquè en algunes situacions, quan els al·lots són molt joves, treballem exclusivament amb la família, amb unes sessions educatives, que nosaltres li anomenem l'escola de famílies, i sessions individualitzades, on ajudant aquesta família a reconduir aquesta situació, no? Marcant una sèrie de pautes, limitant el temps d'accés a l'oci, etcètera, no? I després, segons el tipus de característiques, i a partir dels 15 anys, sí que nosaltres també treballem conjuntament família, però també amb el jove, no? Normalment nosaltres fem un abordatge grupal, com és la nostra manera de treballar de Projecte Home, i anem passant per diferents fases fins que, bueno, doncs s'arriba un poc a l'objectiu que comentàvem, no?, de saber, primer, recuperar totes aquelles àmbits de sa vida que s'han perdut arrel d'aquesta addicció, treballant molt el que és sobre gestionar aquestes emocions i aquest malestar, que en moltes ocasions és el que ha estat davall, no?, aquest mal ús o addicció a les tecnologies, i reeducar cap a un ús adequat de ses pantalles.
Què els hi podem dir, Olga, a aquells pares o mares que ara ens estiguin escoltant i diguin: bé, el meu fill no té un problema, però sí que està jugant al videojoc, com puc fer perquè no acabi tenint aquest problema?
Clar, bueno, en aquest cas jo crec que seria molt important parlar d'una sèrie de pautes preventives que haurien de tenir en tots els casos. És a dir, les pantalles no són dolentes, els videojocs en si mateixos tampoc són dolents. De fet, hi ha videojocs que són molt educatius i que inclús han potenciat activitats adequades, no?, com pugui ser pues, pensament estratègic, lògic, etc. El problema és l'ús que se'n faci. Per tant, aquí els pares sí que tenim un paper important. És molt important establir un control extern adequat, és a dir, establir unes pautes, unes normes d'ús, limitar l'ús del temps per evitar problemes derivats d'aquest mal ús, no? Crec que això és important, perquè aquests dispositius qui els donen són els pares i les mares, no? Per tant, crec que ha d'anar sempre acompanyat d'unes pautes d'ús, perquè bueno, ara estem parlant de videojocs, però també altres perills que associats a l'accés en edats molt, molt petits a internet de forma indiscriminada, coses que no són adequades a la seva edat. Per tant, crec que com a pauta de prevenció principal és establir unes pautes, unes normes i uns límits d'ús. Crec que també és molt important compartir temps d'oci amb els nostres fills i filles, tant en pantalles, és a dir, fer qualque tipus d'ús de videojoc conjuntament, clar que sí, però també fora de les pantalles, és a dir, moltes vegades, sobretot quan els nostres fills són preadolescents, sempre deien, més que ja no volen venir amb nosaltres, bueno, crec que és molt interessant potenciar aquest tipus d'activitats en família, al marge de les pantalles, com puguin ser, doncs, no sé, activitats a l'aire lliure, o si són dins de casa, altres tipus d'activitats que no requereixin pantalles. Comunicar-nos amb els nostres fills és molt important, saber que els interessa, que els agrada, que els preocupa. Un dels riscos de les pantalles és que mos aïlla no només socialment, sinó dins de la nostra pròpia família. És a dir, quantes vegades hi ha famílies que estan cadascú en el seu dispositiu, encara que estiguin físicament a prop, cadascú està mirant el seu dispositiu, parlant per WhatsApp, mirant una sèrie. Tot això ens aïlla. Llavors, crec que és important fomentar aquesta comunicació, i això també va molt lligat amb el tema de compartir un temps d'oci conjunt, no?, entre totes les menes de família. I crec que com a pares i mares, el darrer que afegiria és que nosaltres mateixos hem d'oferir un model saludable d'ús de tecnologies. És a dir, és possible que nosaltres, per qüestions laborals, tinguem que estar molta estona connectats a les tecnologies, inclús dins de casa, és possible. El que passa que també és important posar un límit en això i i no anar més enllà. Vull dir, perquè el que comentàvem, no, abans, que mos aïllem dels nostres fills. I al final ells moltes vegades el que fan és reproduir models de comportament que ells veuen en el seu entorn.
Doncs toca connectar-se, però connectar-se de debò a les persones que estimem i amb les que convivim, no tant amb els aparatets que tenim a la butxaca.
Efectivament.
Olga, una persona o una família de Formentera que vulgui acudir a aquests, aquest recorregut de Projecte Home sobre el tema d'addiccions amb videojocs, ho pot fer o no teniu aquest servei? Ho dic perquè Projecte Home sé que treballeu a Eivissa, sí. Mallorca, no sé si des d'Eivissa també esteu vehiculant això del videojoc o no.
Bueno, de moment no, el que passa que jo el que primer sí que els aconseguiria és que ells contactessin amb Projecte Home a Eivissa i veuríem quin tipus d'atenció se'ls podria donar, perquè el que vos deia, és a dir, en moltes ocasions se pot treballar a través de les famílies, exclusivament, sobretot en funció de quan instaurat estigui aquest problema i sobretot de l'edat del lot, no? Si és un nino o una nina jove, doncs treballem exclusivament de família. Per tant, jo els animaria en principi a contactar amb el projecte Jove Eivissa i després ja se valoraria com podríem abordar el tema.
Olga Oliver, de veritat, un veritable plaer xerrar amb tu. Ella és terapeuta del programa Sofia, Servei d'Orientació a Famílies i Addiccions del projecte Home Balears. Que vagi molt bé, Olga.
A vosaltres moltes gràcies per la convidada. Adéu.